Ciutadella de Menorca i de nou a Santa Margalida, a Mallorca. Us deixem ara amb el programa Som Balears, que acabo de passar. Molt bona nit.
L'actualitat més pròxima, cada hora, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Avui no hi ha en Tomeu. I quan varen sortejar en qui li tocava presentar el darrer programa de la Seu, jo no era. I vos podeu creure quina sort me va tocar jo. Ja veurem com surt. Després de tres programes on han repassat la història de la catedral de Palma, la Seu, des de quasi la col·locació de la primera pedra fins a la darrera intervenció de Miquel Barceló, avui li toca es torn a la simbologia que l'envolta. No només s'evident com per què està orientada cap a l'Orient, sinó la més recercada, com per exemple perquè les columnes són octogonals, o la diversitat d'estils a més desgòtic inicial, o perquè la cadira del bisbe està situada damunt dos caps de lleó. Està clar que avui, més que mai, necessitant la col·laboració inestimable de don Pere Fullana. Bon vespre, Pere.
Hola, bon vespre.
I ja per començar, forts. S'ha descobert tota la simbologia que envolta la Seu?
No, ni se descobrirà mai, com te pots imaginar. La Seu és un temple que té tots els ingredients per generar el màxim de misteris possibles. I aleshores, el més probable és que amb totes les generacions que passin per de fora, per de dins, que observin, que interpretin, que mirin, que visitin, que facin el que facin de la catedral, sempre descobriran imatges o connexions entre arquitectura i la imagineria i la simbologia que sempre els crearà interrogants i sempre crearà aquest misteri, aquesta aura de misteri, que és allò que ha d'engendrar i crear una obra d'aquestes característiques.
Sí, perquè a més la simbologia no està subjecta a una sola, per dir-ho de qualque manera, solució.
Ni lectura, efectivament. És a dir, que una obra de sa magnitud, una obra arquitectònica de sa magnitud de la Catedral de Mallorca, evidentment, han passat tantes persones, tantes generacions, en tantes inquietuds, tantes maneres de pensar, en tant de recursos, i han deixat allà tanta de creació que moltes vegades el maridatge que se produeix en això, i se mescla, i les sinergies que produeix tot això, ja genera de per si idees noves, visions noves, interpretacions noves, que no tenen mai fi, per sort.
També tenim en nosaltres, no pot faltar, en Damià Tomàs, que avui, a més de portar un rigor històric que a mi me falta, i crec que fins i tot en Tomeu li ha donat permís per si me'n va per ses verdisses, pegues-me una bec collada, també m'ho xerrarà des drac de Nacoca, o seria millor dir des drac d'en Coc.
Ses dues coses, sí, sí. Ara, això de ses bec collada no ho sabia, estic molt content de saber-ho.
És una suposició, Namarga tampoc podria faltar. Que avui mos tancaràs programa amb un fragment d'una poesia titulada de Records. No és així, Marga?
Sí, és d'en Manuela de los Herreros i Sorafia, d'en Francisco Manuel de los Herreros, de qui ja varen xerrar en el programa dedicat a l'arxiduc i que li va facilitar l'estudi de llengües, cosa rara amb una dona d'aquella època.
D'aquí una estona també connectarem amb en Joan Pont de Menorca i en Gemma Cárdenas d'Arvissa. Com sempre, també en Aixís Camaura, la nostra productora, pendent de que digui o faci tot perfectament. Cap barbaritat en els controls, ni van. I com que sumari el sol fer un servidor, avui no el vos faré. Comença Som Balears.
Som Balears. IB3 Ràdio.
Com sempre, si vos voleu vos posar en contacte amb nosaltres, ho podeu fer a través de les nostres xarxes socials, que són aquestes. El compte de Twitter és @sombaleas, el compte de correu electrònic sombaleas@ib3radio.com i el hashtag d'avui, simbologia seu. Encara que ja ho he comentat, la primera simbologia clara i evident és que la Seu està orientada cap a Orient. Per què?
Bueno, perquè l'orientació cap a Orient és l'orientació cap a el sol, i evidentment no s'entén la religió, no s'entén la mística de qualsevol religió del món sense aquest Déu sol, principi i fi de totes les coses, però sobretot perquè l'alfa i l'omega han d'estar com molt presents a dins qualsevol indret que ens ajudi com a mediació en la transcendència. I evidentment el sol és el pare i origen de tot allò que engendra vida, i la vida tant en un sentit material com en un sentit espiritual.
Clar, és que a més, si no s'hagués orientat cap a Orient, l'espectacle del buit evidentment no existiria.
Se suposa que no, però també és veritat que aquí ja entren en joc moltes altres coses. Es va que dia 2 de febrer cada any, dia 2 del 2 i dia 11 de l'11 de cada any, dues dades, dos moments, dues dates que a més són altament simbòliques i que tenen molt a veure amb el calendari, dia de la Candelera i el dia Sant Martí. Aquest dia se produeix aquest fenomen d'entre les dues grans rosasses de la catedral, la rosassa major que il·lumina la rosassa de la façana, de la part baixa de la rosassa, i constitueix aquest buit, aquesta figura que ja ha esdevingut mítica. No sé si volia dir alguna cosa.
No, jo te volia demanar si, tot i que estem parlant de simbologia religiosa catòlica, si també tenia res que veure en l'orientació primitiva de la primitiva mesquita musulmana que hi havia a baix. És a dir, que d'alguna manera se va prendre la mateixa direcció i se va ampliar.
Bueno, jo t'he de confessar una cosa respecte a aquesta qüestió, i és que he llegit bastant, ho confés, sobre el tema de la mesquita, i jo arribo a la conclusió que en aquest moment sabem de l'existència d'aquesta mesquita, tenim indicis per la construcció del campanar i de la base del campanar, de quina era l'orientació, però amb certesa dir quina era l'orientació que tenia abans del 31 de desembre de 1929 no n'hi ha.
Wow.
És a dir, per tant, se suposa que, com la resta de mesquites del món, tindria aquesta orientació, però no tenim ni documentació ni planimetria d'aquest casta, ni cap llegenda d'aquest casta relacionada amb això. És a dir, són els segles oscurs, no? Fins i tot tractant-se d'un monument que va persistir la seva utilització en part fins al segle XVI, eh?
No, jo tot, a dir, estic molt d'acord amb el que acabes de dir, però també t'hem de fer una altra afirmació, i és que sempre s'ha parlat del cementeri o bé jueu o bé musulmà que hi havia damunt del Boulevard del Príncep. Jo te puc dir que en època militar, quan feia servici i se feia l'edifici militar que ara s'ha enderrocat, que jo he vist casualment, he vist les tombes i totes estaven orientades cap a la Meca.
Sí, està clar que les cultures religioses mil·lenaris tenen una lògica, i de fet els arqueòlegs ho estan manifestant molt clarament, i els historiadors, jo crec que això està clar. Quan parlem de les mesquites a la ciutat de Palma, a la ciutat, a la Medina Mallorca, que han conegut la Magdalena Riera, que els ha estudiades i que ha estudiat la planimetria de la Medina Mallorca, treballa amb hipòtesis respecte. Tenim indicis de la seva localització a diversos indrets, perquè ja documentalment sabem que hi ha de l'existència de que s'hi va construir algun tipus d'edificació sobre mesquites. Però com eren exactament, poca cosa sabem.
En el llibre que va tenir a bé deixar-me en Pere Fullana, per precisament el títol diu Entendre la seu de Mallorca, mossèn Joan Boussà i Boussà descriveix la seu com una pepa russa, una matrisca.
Bueno, sí, va, aquest llibre, la veritat és que és extraordinari des del punt de vista narratiu. És un llibre que neix com a partir d'una conferència que el president del capítol de la Seu, mossèn Joan Bussà, va fer en el marc de les 34enes jornades de patrimoni de la conferència episcopal espanyola que se van fer a Palma, i ella va fer una extraordinària conferència sobre la Seu que després la va ampliar i la va transformar en aquest llibret que s'acaba d'editar aquest 2015, l'estiu de 2015.
Jo realment, si perdona que t'interrompes aquí, si voleu conèixer la Seu, jo vos aconsello aquest llibre. Jo he tingut l'oportunitat de fullejar-lo, no l'he pogut llegir sense, i la veritat, hi ha coses molt interessants, no totes sortiran en el programa d'avui, però si la voleu conèixer, la veritat, aquest llibre jo el vos aconsello. Entendre la Seu de Mallorca per el mossèn Joan Bussà i Bussà.
Clar, i ell va utilitzar, i que després en el llibre els explica millor, tota una sèrie de metàfores, d'imatges, de per explicar tota la simbologia de la Seu. I clar, una de ses, precisament una de ses coses que explica és aquesta imatge de ses matriosques, de ses pepes russes, precisament perquè ell diu la Seu quan hi entres, com que descobreixes que la Seu hi ha una altra Seu, i que llavors quan entres dins cada una d'aquestes parts descobreixes que successivament vas trobant una pepa dins una pepa, una pepa dins una pepa, fins a l'infinit pràcticament, perquè la pots veure la Seu en cada un, és com un tel de ceba, com una ceba en diferents tels, que té tantes capes i tantes interpretacions que realment la fan extraordinari.
Mossèn Joan Bussà xerra de les 6 limitacions que té la Seu. Els de molts sabem?
No, bueno, jo ara no recordo exactament les 6 grans limitacions que té, però, home, que la Seu, evidentment, no és aquesta Seu que nosaltres coneixem, no és ni la més alta, ni la més llarga, ni la més... ell va fer com una espècie de semblança de dir de quasi tot el que mos posem trobarem alguna catedral a Espanya i fins i tot a Europa millor i en millors condicions, però aquesta concretament en conjunt les supera totes.
Vendria a ser que no és un 10 en res, però és un 9 en tot.
Sí, i que en conjunt fa que la gran majoria tenen una gran virtut. Aquesta els té, no és una matrícula amb una cosa, però en canvi és un excel·lent en tot i fa que en conjunt té un nivell que la fa realment molt rellevant.
I ara ja entrant dins peculiaritats o dins simbologia directament, per què la cadira del bisbe està damunt dos cap de lleó?
Bueno, això, com tothom sap, la càtedra, la Seu, és el que dona nom precisament a la catedral. És a dir, el que origina l'existència d'aquest temple mare és perquè és allà on se simbolitza l'autoritat del pastor d'aquesta diòcesi, d'aquesta demarcació de creients, i aleshores aquesta càtedra, quan la restauren Campins i Gaudí, intenten retornar-li en aquesta càtedra que és a banc, que és del segle XIV, intenten retornar-li tota la simbologia i tota aquella plenitud que havia tingut originàriament, precisament perquè era el punt de referència de la catedral. Què hi fa Gaudí? Gaudí hi afegeix aquests dos lleons, precisament, i els pinta, estan pintats de dorat, si mal no record, de color d'or, perquè són com els custodis, els lleons que simbolitzen la vigilància pastoral que ha de tenir un bisbe. És a dir, ha de ser això, és com el rei a dins d'aquesta tal, però a més té aquesta missió que és vetllar perquè ha de corregir, ha de gestionar i és el qui ha de tenir cura de tot un, de tota la resta de creients d'aquesta demarcació.
En Tomeu, ara fa dues setmanes, quan xerraven d'en Gaudí i del bisbe Campins, citaves la pel·lícula d'en Carol Reed, El tormento i l'èstasis, per il·lustrar les relacions entre ells dos. Varen ser realment tan problemàtiques com ser d'en Miguel Ángel i en, que era Juli II?
Juli II. No, no. Al contrari. Van ser turbulentes les relacions de Gaudí en s'entorn amb algun dels elements clericals de contemporanis, en l'opinió pública, amb alguns sectors discordants que existien, perquè va generar polèmica, i tots sabem que grans homes, i molt més a començament de segle, clar, va ser, com diria jo, com un fet excepcional que capellans que a una societat on més aviat se'ls educava a callar o obeir i sobretot si ho deia el bisbe, doncs no estàvem avasats o no s'estava avasat en aquell moment que anònimament o d'una manera totalment gratuïta o donant-se cara aquesta diguem-ne aquestes diferències de criteri, aquesta discordança que existia en l'arquitecte, doncs anar-se en els mitjans i això s'explicitàs i se manifestés. Avui sabem què va passar amb en Peyronet l'any 1852-3, quan va venir a fer la primera reforma de la façana. Molts capellans se manifestaven en contra i els diaris estan plens. Vull dir, que ses, el que passa que ara ho sabem perquè ho hem estudiat i que això no és nou, aquest tipus de polèmiques, i que a més no tots els qui polemitzen, i ho sabem, a gent formada ni ho fa amb arguments sòlids, solvents, acadèmics, preparats, sinó que moltes vegades hi ha molt d'estat emocional.
I Manco també es diu.
Sí.
Sé que el bisbe Campins li va donar mà ampla, en Gaudí, però li va fer tres peticions. Quines van ser?
Bueno, Gaudí, la llegenda clerical entorn a la seu, la llegenda diu que li va dir que hi havia d'haver un espai pel poble, un altar per Déu i una càtedra pel bisbe. Va dir, el bisbe havia de recuperar el seu espai, la transcendència s'havia de quedar molt més definida quin era l'espai que tenia Déu en el temple, precisament perquè allà s'hi celebrava el misteri, i per altra banda hi ha un tercer element que jo crec que és transcendental en el segle XX. Estem a la cultura de masses, estem en els grans moviments socials, una catedral d'aquesta magnitud ha de poder albergar, han de poder accedir el màxim de persones possibles a participar d'aquelles celebracions que s'hi fan. Hem de pensar que els 6.000 i pico de metres quadrats que tenia la seu, i tot just, tenint el cor mig i tenint tots els obstacles que hi havia, més tots els elements barrots, etcètera, hi havien 200-300 persones, diguem-ne, en capacitat per poder seguir dignament una celebració, no?
I després de la reforma d'en Gaudí, és capaç de, per dir-ho de qualque manera, de ficar-hi quasi, jo he sentit a dir, fins a 3-4.000 persones, pot ser?
4.000 persones hi caben d'una manera molt correcta. Després, estem ja del bisbe Campins, hi ha actes, però hem de pensar que no hi havia banys, encara els banys venen posteriorment, i Gaudí és el primer que comença a construir bany de fusta de disseny modernista per encàrrec dels mateixos canonges, i només pels homes. Les dones encara havien de la seva pròpia cadireta. És a dir, les dones se suposa que tenien fe suficient i devoció suficient com per anar a missa encara que no hi hagués banc. Si un home no li posava en banc, ja, però, és a dir, el seient ja forma part. Per què? Perquè a Palma ja comença a teatres, a Palma hi ha cines, a Palma hi comença a espais, i a les ciutats hi comença a prou espais on multitud de gent ja se reuneix per seguir espectacles, per seguir events, per seguir grans convocatòries, i l'Iglesia no pot quedar endarrerida dins d'això. Per tant, tres coses: una càtedra, un altar, un espai pel poble.
Al marge d'aquestes tres tres trets importants que has comentat, després d'escoltar la llegenda de la vídua emparedada, se m'ocorre que pot ser que hi hagi zones poc conegudes o amagades. És possible?
No, continua sent un misteri. És a dir, està clar que la seu, com totes les catedrals del món, i això ho hem vist amb en Sachi, que ha tingut ja ho han dit altres vegades, la literatura d'aquest recent, d'aquests darrers 15 anys, Kim Follett, etc. Però a la seu nostra el misteri està servit. És a dir, la quantitat de racons que parlen i que parlarien, primer, per mi, la seu millor és la seu subterrani.
Damià, a lo millor qualcú no va escoltar el programa fa dues setmanes, fem uns 5 cèntims de lo que és la dona emparedada.
Bé, la paret que dona a la banda de la mà, diguem, a la banda de d'espart de la mà, hi ha unes arpilleres molt curioses que se conta la llegenda de que una senyora que volia entrar dins l'ordre religiós no deixar-ne entrar després d'enviudar i tal, i se va tancar de per vida allà dins. Suposa que s'entrava a partir de la seu i va morir allà, vull dir, se va quedar emparedada per la seva pròpia voluntat. Per tant, hi ha llocs, tot i que se coneix a nivell de llegenda, que si aquest se coneix, n'hi ha d'haver uns altres que el que ja en Pere apuntava.
Bueno, per dir-vos, de totes maneres, que tenim en vies de publicació a la seu un llibre d'Antoni Ignasi Lomà, que ha estudiat els llibres de fàbrica de la catedral del segle XIV fins al segle XVI, i aquesta dona emparedada està totalment documentada, sabem on estava i sabem estant qui va estar.
Un llinatge,
efectivament, i que estan parlant de fets reals, que era habitual a moltes esglésies i moltes cases. Per què? Perquè l'existència de beates, de dones que consagren la seva vida, i donat que no els deixen accedir o no volen, el que no volen és tancar-se un convent, o no poden, per lo que sigui, i decideixen tancar-se en mig de quatre parets.
Això, i homes i dones, perquè Sant Alonso és un d'ells, per exemple, el que va recórrer aquest home per poder entrar en sorda va ser...
Efectivament, però les dones emparedades és un fet que passa arreu d'Europa. Precisament són dones penitents, uh-huh, que per purgar i per fer penitència, o senzillament per dedicar-se realment a l'oració, se tanquen a mida dins un petit espai per fer penitència, com un altre se'n va viure una ermita. Què passa a una dona? Que una dona se'n pot anar a viure una cova a la muntanya, i en canvi a dins una ciutat necessitarà un espai. On farà vida eremítica una dona? A dins una ermita de quatre parets tancada.
Bé, i ara donant pas en el primer tall de publicitat i tornarem amb Bervisa i amb Menorca.
IB3 Ràdio. Som balears. IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta. Ahir el Mallorca va guanyar. I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Obert d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. La meva esquerra, en Miguel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eugeni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar,
com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Baljacoba, bon dia.
Albert Sales.
Oh, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado.
Endinsa't amb nosaltres al sector primari de les Illes Balears. Coneix la tradició i la innovació de pagesos i mariners, les lleis que regulen les seves tasques, com s'elaboren els aliments fets a les illes, què hi ha darrere la màgia del vi, tot això i més a IB3 Ràdio.
El món del camp a la mà, cada dimarts i dijous a IB3 Ràdio, a les 7 del capvespre. Del camp a la mà, amb Aina Solano. Som Balears, IB3 Ràdio.
I com vos havia dit abans d'anar a publicitar, m'on anar a Marvissa, na Gemma. Ja m'agradaria, jo, anar a Marvissa, na Gemma. Gemma, bon vespre.
Bon vespre.
Bé, avui m'ho xerraràs dels edificis que envolten la catedral, no?
Sí, doncs com ja en altres programes vos vaig parlar una miqueta de la catedral, avui parlarem d'aquests edificis que envolten la zona de dalt vila, on es troba la catedral i que són, juntament amb la catedral, Patrimoni de la Humanitat per UNESCO. El primer edifici del que us vull parlar és una de les dues seus que té el Museu Arqueològic de Eivissa i Formentera, que en el seu origen té la col·lecció que recupera la Societat Arqueològica Lusitana, es crea en 1903 i es basa en la recuperació i preservació de les peces recuperades, sobretot de la necròpolis de Puig dels Molins i d'altres jaciments de Cira Eivissa com els de les peces de Cala d'Horta, entre altres. L'ubicació dels museus són unes dependències que van pertànyer a l'Ajuntament d'Eivissa, a la Universitat, per ser més exacte. És la primera seu on s'ubiquen els restes de la necròpolis, ja que és la segona seu dels museus és la necròpolis actualment. És un dels museus, és el museu més antic que té Eivissa i és el museu més primitiu que té dalt vila. Ocupa el que era la capella de Sant Salvador i la sala de la Universitat, que com ja us he dit, fou seu de l'Ajuntament d'Eivissa, fins al 1839, quan ja aquest passaria després d'estar en els convents dels dominics. Un altre edifici també és la mateixa zona de la catedral, és l'edifici de la Cúria Romana, que és un edifici en dues plantes que tanca per una banda en exponent de la catedral. Té una gran porta que dona a la plaça, que en realitat no és una porta, és una antiga finestra gòtico-tardana. Sobre la mateixa hi ha un escut de la Corona d'Aragó, i com diu el seu nom, l'edifici fou la seu del poder judicial de les Illes Menors, però no fa gaire, era un simple magatzem de documents antics, de l'antic tribunal, fou també una cantina militar i finalment fou una dependència del museu que us he dit anteriorment. Destacar, per exemple, que és el primer reglament de la Carta de Franquesa té lloc en aquestes dependències. Actualment ja no forma part dels museus, sinó que és un centre d'interpretació històrica pròpia que es pot visitar i que porta el nom de Marina Llavissà, on es poden observar plenes de l'evolució històrica de Silla, de les morades, com també forma part de l'oficina d'informació turística. Però a banda d'aquests dos edificis històrics, també n'hi ha altres, com la Casa del Bisbe o l'antiga Jotja, avui convertida en un mirador on es pot veure una gran panoràmica de tota la ciutat moderna d'Eivissa. En definitiva, la zona de la catedral és una de les zones on més edificis històrics tenim a Eivissa i, per tant, que és una zona que es té per visitar.
Gràcies, Gemma. I ara donant pas a en Joan Pons. Joan, bon vespre.
Bon vespre, Gisco.
Així com a Eivissa i Mallorca, hi ha edificis emblemàtics de vora de la catedral de Menorca?
També, efectivament, ben igual que Mallorca i Eivissa, la catedral de Menorca ha estat durant tots aquests segles envoltada d'emblemàtics edificis que formen part de la història de la nostra illa. Entre ells se troben molt a prop edificis senyorials, com per exemple Can Olivada de Val Iglesia, que es diu, o per exemple en el carreró del costat del carreró de Cal Bisbe, Can Esquella, una altra casa senyorial de Ciutadella. Però avui explicarem concretament l'edifici de l'antiga Universitat General de Menorca, que és la predecessora de l'actual i des d'època moderna Ajuntament de Ciutadella. Es tracta de l'antic organisme representatiu de Menorca, l'autoritat i l'institució que es va instaurar arran de la conquista aragonesa de Menorca. Radicada a Ciutadella, com sabem, l'antiga capital de l'illa, d'ella depenien els termes i les altres universitats, que en part eren delegacions de Ciutadella, de Mó, de Ló, des Mercadal i de Sant, i des Castell de Sant Àgueda, l'actual Ferreries, on eren representats els diferents estaments, els cavallers i els altres ciutadans, com pagesos i menestrals, en menor mesura. Destacam d'aquesta Universitat General de Menorca dos episodis on sempre apareixen les fortes disputes entre Ciutadella i Mó, que no formen part de cap mite, sinó que, com hem explicat a través de diferents programes, hi ha hagut episodis autèntics d'autèntica rivalitat entre Ciutadella i Mó. Un de molt conegut, per exemple. Per una banda, la sentència de 1439, dictada per en Galceran de Requesens, governador de Menorca, i que va confirmar en el fons del magnànim el 1442. Aquesta sentència va fixar la composició de la universitat, o també coneguda com Consell General de Menorca, en 4 jurats i 10 consellers de Ciutadella, mentre que la part forana, que això és interessant anomenar-ho, avui podríem fer un programa, però evidentment no tenim prou temps, la part forana també és un terme que s'emprava a Menorca per definir el que eren els altres pobles a part de Ciutadella, avui en dia els ciutadans en deim fora poble, vull dir que té una certa relació, com deim, a la part forana li corresponien 4 consellers a Mó, a diferència dels 10 de Ciutadella, 2 síndics i un conseller des Mercadal i des Castell de Sant Àgueda, i 2 síndics i un conseller de l'O. Aquí veiem evidentment que Ciutadella, això té una relació per pes, no es tracta de cap injustícia, no, que diguem, així com a Palma trobàvem la majoria de població actualment, a Ciutadella hi havia la majoria de població antigament a l'edat medieval. Aquesta famosa sentència d'en Requesens regularia també les convocatòries com sense col·lació, els juraments, els drets i deures del Consell General, de jurats i d'esclavaris i el règim de les universitats particulars dels altres pobles. I ja per acabar, una anècdota, una particularitat, com sempre destacam en el final, és que les dominacions ingleses i franceses van respectar en aquestes universitats i també a la Universitat General de Menorca, fins que es van extingir en el 1835 en la Constitució. I per tant, més que extingir, es van transformar en el que avui en dia coneixem com els municipis d'Espanya i actualment coneixem com a ajuntaments.
Gràcies, Joan, i gràcies, Gemma. Ara vos donarem pas a la contarella, que, com vos han dit en el començament, l'ha fet en Damià Tomàs i que xerra des Drac de na Coca.
Es Drac de na Coca per Damià Tomàs. Quan Tom parla de dracs, mos venen a sa memòria històries de l'edat mitjana, històries de llegendes, de misteris, de reis, de cavallers, de lluites i de pors, i també de mites. Llavors, un drac representava el pecat, el mal. La victòria dels cavallers sobre un drac representava el bé damunt el mal. La nostra llegenda, però, és més propera. Hem de situar-la durant el segle XVII. Un drac! Diuen que a la barriada han vist un drac. Un drac? Però si això són coses de l'antigor, dels temps del noble rei en Jaume I, són històries més velles que es prestava un. Tot això són legendes d'un altre. El teu nas, te dic que a la murada de la mà, de vora la portella s'ha vist un drac. Torna a dir primer. Corria el segle XVII i a la barriada de la portella tothom anava a la dreta. El veïnat del barri anaven en la por ferrada a les costelles. Ningú gosava sortir de casa durant les nits. El sol fet de pensar-hi ja els feia tremolar com una fulla de poll i els arrepicaven les dents. Els minyons somiaven en drats i els més grans embarraven les portes i finestres a posta de sol. Uns asseguraven haver vist un raig de sang pel carrer, d'altres que havien desaparegut cans, nins i dones. Qui manco sabia més deia: «Jo l'he vist! És un drac ferotge i disforjo! I té el cos recobert d'escates!», deia un. «I treu foc pel queixal», afegia un altre, i un tercer: «I també vola!». «Que vola?». «Sí, com ho sentiu?». Hom havia sentit contant els vells històries i lluites de cavallers que dalt del seu cavall donaven mort a un drac, alliberaven en el poble i aconseguien una victòria del bé damunt del mal. Sant Jordi i el dragó és un exemple. Però ara tot això era més proper, més casolà. El cavaller Coc, governador de Pollença, que tenia estada familiar a la plaça Santa Eulàlia, tot just avui allà a la casa de Can Vila. Abans d'arribar a casa seva va voler anar a passejar una estoneta amb la seva estimada, na Catalina Costa, que residia a la Portella. La nit era fosca, se podia tallar amb ses pares talment un pastís. El silenci era de claustre i ses potades del seu cavall rebotaven talment un repic. De sobte en Coc va tenir un mal pressentiment. Sa lluita era el seu ofici, tenia els sentits propis d'una llebre. En alerta l'havia llebrat de molts perills. Intuïa que no estava sol, que qualcú l'espiava o perseguia. Així, fent una ullada cap enrere dins d'aquella negró, va afinar dos ullots vermells que amenaçaven atac. Llavors, amb un gest quasi bé imperceptible, va posar mà en el marc de l'espasa i en la rapidesa d'un llanc ras la va tallar amb precisió de matancer. La criatura, quan rebé el tall, va llançar un bramul i quedar immòbil, ferida de mort, alhora que en Coc llançava un crit de victòria. En ses glaies veïns guaitaren per ses finestres i se'n donaren compte de l'heroïcitat del cavaller i des despertar del seu mal somni. Conten que llavors, davant els presents, el gojós cavaller va oferir el trofeu a la seva estimada amb aquestes paraules: «Vet aquí el drac de na Coca». Una bona manera de dir-li a la seva estimada, que a partir d'aquell moment la volia prendre per esposa. La notícia de la mort d'aquella feroig i disforç i criatura coneguda pels ciutadans va esdevenir amb una festa i serà pel llarg a la barriada i a tot Mallorca. I do fins aquí la llegenda. La realitat és que la fera que havia provocat tot aquell enrenou era un petit cocodril de poc més d'un metre. Durant el dia romania amagat prop d'esclavegram i estremurs, i durant les nits sortia a alimentar-se de rates, fens i altres sutileses. La seva arribada, però, fou un misteri. El més probable és que vengués dins algun vaixell, sent molt petit, o fins i tot quan encara era au. En qualsevol cas, però, la cria de cocodril conegut pel drac de na Coca, segons aquesta història, s'hauria d'haver anomenat el drac d'en Coc. Avui encara, però, ho veure dissecat aquest feroge drac dins la vitrina del Museu Diocesà. Bona nit.
Som Balears. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio et proposa conèixer tot allò que envolta i fa possible el món educatiu. Juan Riera Roca presenta Paideia, el programa centrat en la comunitat educativa de les Illes Balears. Paideia, diumenge, a les 3 del capvespre, a IB3 Ràdio, amb Juan Riera Roca. No et perdis cap detall de la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Consulta la nostra programació a ib3radio.com i a Facebook. Si t'has perdut algun programa, al servei de ràdio a la carta. IB3 Ràdio, no ens perdis la pista. IB3 Ràdio. 10 anys amb tu.
Arriba a ib3música.com. Tots els continguts musicals d'IB3 Ràdio al teu abast. Amb ib3música.com et serà més fàcil conèixer les notícies del món musical illet, l'agenda de concerts i les darreres novetats discogràfiques de les illes. I a més, continguts extras. Les propostes sonores de les Balears, no just a la FM, ara també amb bits. Com vulguis, quan vulguis i on vulguis. ib3música.com. Te sona?
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. IB3 Ràdio. Som Balears.
I continuem xerrant amb en Pere Fullana i amb en Damià. Na Marga també és per allà, però avui na Marga No sé, però és que vols repoc.
La mare que escolta avui.
Jo també hi prenc molt. Podrien xerrar de, per exemple, què són aquests escuts esculpits en ceràmica que hi ha dins la seu?
Bàsicament, els escuts estan a la frontal de l'absis a darrere, acompanyant tota la decoració ceràmica de Jujol, que era aquesta integrant de l'equip de Gaudí, que va adornar en maiòlica de Palma, precisament, aquesta part. I el segon és el projecte de Gaudí. Ell entenia que havien d'acompanyar la figura del bisbe tota la història dels seus antecessors i tota la vida l'havien d'acompanyar tots els bisbes que havien constituït la cadena d'episcopat des de la conquesta, bé, si n'hi hagués hagut anteriorment de reconegut també, però fins al bisbe Campins i així successivament, que, i des del meu punt de vista d'historiador de més, jo penso que és un gran encert, és a dir, primer, perquè ningú apareix un càrrec normalment per primera vegada, són molt pocs. Reconèixer els teus antecessors i que tu ets un continuador, en el final tu només ets una peça més d'una cadena, i aquest és un poc el sentit de dir, tu no comences la història ni tu l'acabes, aquí hi ha tot un passat que t'avala, no? I que avala aquest paper que tu estàs fent, i a la vegada a tu te succeiran uns altres, és a dir, tu estàs aquí per això simbòlicament un mes, i per això hi ha a Jujol, allà hi va esculpir, hi varen posar tots els escuts de tots els bisbes que des de 1229-1230 fins a l'any 1915.
Bé, la construcció de la catedral és gòtica, però no és l'únic estil arquitectònic. Evidentment, després de les reformes que s'hagin pogut fer, per què no se va respectar el gòtic, sinó que s'ha anat innovant?
Bueno, perquè tampoc no han treure les coses de lloc, que dir, la catedral comença un temps amb una mentalitat on els arquitectes treballaven d'una determinada manera i entenien el món d'una determinada manera, i per tant havien els temples com espais sagrats i com espais en el segle XIII i en el segle XIV tenen tota una interpretació filosòfica, teològica i tot allò representat, tot allò que significaven, i allò que també havien de projectar de cara en el creient del seu temps, que al llarg de segles això també s'ha anat transformant la cultura arquitectònica, ha anat evolucionant, i tot això se va sumant, perquè en definitiva allò que la seu en aquest moment jo crec que més intenta reflectir i que intenta creure d'ella mateixa és que és un temple viu, i és un temple que cada dia creix en tots els sentits, i per tant cada dia se va fent, i tota la generació, mentre la seu tingui vida, s'anirà fent. Sobre què? Doncs sobre una base de lleialtat, de fidelitat i de màxim de, per dir-ho d'alguna manera, que tingui el màxim de continuïtat respecte a la idea original, el màxim de coherència. La coherència és la coherència gòtica, però no vol dir que el gòtic sigui l'únic estil, ni que el gòtic hagi de, que tot hagi de ser gòtic, perquè en el segle XXI no m'ho demana que siguin gòtics, m'ho demanen altres coses.
Bé, n'hi ha.
Hi ha gòtics, sí.
El que te volia demanar és que la catedral no s'ha d'entendre com un monument cristià, sinó que s'hauria d'entendre com un monument.
Bueno, jo com a creient, entenc que tota la humanitat dels seus orígens alguna connexió, alguna vinculació amb el món de la divinitat i de les transcendències ha tingut, i jo sempre he pensat que si hi ha un espai del meu petit univers conegut que imagino que sempre ha estat un locus sagrat, és aquest espai de lo que devia ser la acròpolis de la ciutat romana, que imagino que ja des de l'antiguitat allà ja hi havia hagut, i que sempre està com un espai, sempre ha estat un espai dedicat a la divinitat, i com aquest, si segurament allà s'hi ha anat vestint aquesta, si ho poguessin veure, poguessin fer una prospecció arqueològica, segurament m'ho donaria això, no?
Sí, bé, jo, tornant un poc a la pregunta anterior, i retomant una altra vegada allò d'en Gaudí, parlant amb el mallorquí, podien dir que en Gaudí va fer dissabte, a Deldeseu?
Sí, perquè en Gaudí tenia, jo crec que amb algunes coses, també va tenir carta blanca per fer una sèrie de coses que avui no tindria, que és, per exemple, prescindir, menysprear i per eliminar tota una sèrie d'objectes de culte que, per exemple, va d'adjectar, perquè sempre que ho d'adjectaven, tot el que era l'estil barroc era tot allò que reflectia el pietisme i aquesta manifestació moltes vegades emocional dels segles de 7 i de 8, sobretot tenien una barrocofòbia en el de 9 que era realment dividir d'avui, molt sona fins i tot un poc exagerada, és a dir, que és menysprear tot allò que havien estat la cultura europea d'aquests segles, com si haguessin deteriorat, com si haguessin duit un poc a convertir les retaules i les imatges en una simbologia exageradíssima, no?, de respecte a la posada en escena que només per provocar emocions, no?, i arribar en aquest virtuosisme del sagrat cor, que en el final era fins i tot un cor obert, que allò t'inspirava tota una sèrie de pors i tota una sèrie de per una banda por, per l'altra ternura, per l'altra no sé què, però sobretot era com la religió hi va canalitzar emocions. En el segle IX, en canvi, com que se senten molt més atrets per l'edat mitjana, doncs hi ha una visió de la perfecció que es torna en aquesta austeritat de la pedra, en aquesta més en aquest misteri que genera la netedat de, i eliminar tot allò que era barroc.
Hi ha també una altra qüestió que me crida un poc d'atenció. La majoria de seus estan connectades en el Palau del Bisbe per via directa, per exemple a València, a les carreres de Barxilla, etc, etc, i a Palma no sé que estigui connectat per Vallterra. Això no passa,
és veritat. Palma té està de Montsamorada. Tota la murada està connectada. Després, quan les excavam, sabem que apareixen, no? Ho hem vist en el Baluart, i ho hem vist altres indrets que han aparegut a meravelles excavant la murada. Jo, ara confessaré una cosa, una primícia, és que aquest darrer any a la Seu hi ha hagut una proposta d'un arquitecte d'obrir un de turísticament va un il·luminat que va d'un projecte que era fer passar els turistes de dins la catedral en el Museu Diocesà, i la manera que tingués èxit més que fer-los anar per de fora, perquè ara el Museu Diocesà i el Museu de la Catedral tot funcionen amb una entrada única i això, i de precisament de cercar-lo en aquesta via connectora, en aquest túnel, i si no crear-lo, i inventar-lo, i arreglar-lo.
Això és una bestiesa, però...
Evidentment no va anar endavant, evidentment no va anar endavant, ni era un arquitecte d'aquí, però que això, vull dir, forma part de les primeres coses que te fas, i que era un producte de venda assegurada.
Bé, seguim xerrant de simbologia. Qui aporta més simbologia a la Seu? Els creadors o quan ho restauren?
Home, el restaurador cerca explicacions, i quan cerca explicacions una de les coses que ha de fer és crear relat i ha d'historiar, i allò que no pot historiar ho ha d'estreure de la llegenda. Avui sabem que, per exemple, des d'edat de la Coca, els historiadors i els antropòlegs i tal han estat capaços d'estreure fets històrics reals que hi ha a darrere, perquè hi ha una família, perquè hi ha una història, perquè hi ha una relació amb els països, amb Amèrica, amb la tal, que això sabem que existeix. Què passa? Que els creadors, jo crec que mai un creador la seva intenció primera sigui generar absolut misteri. Ell té una idea, aquesta idea la planta, la sembra. Ara, què serà d'aquesta criatura, que és un edifici arquitectònic, quan s'ho pas dels segles o s'ho pas dels mil·lennis, no? Cada vegada hi haurà les intervencions que succeeixen, i tots sabem com se van fent, com van transcorrent els segles i els segles dels segles, no?
I ara ja quasi per acabar, les tombes que hi ha dins la catedral es poden considerar simbologia?
Del nostre punt de vista, sí. Jo crec que aquesta catedral de Mallorca te convida immediatament que entres, sobretot quan penetres interior, a mirar l'aire, perquè clar, les columnes te fan mirar l'aire, la esbaltesa, les dimensions i la composició arquitectònica te fan mirar l'aire, i moltes vegades perdem de vista aquesta imatge terrenal que hem d'admetent les catedrals, i és el sol. Toquen molt en terra, i és en terra allà on tu vas trepitjant tota una sèrie de sepultures, tota una sèrie de lloses de làpides, i després tot l'entorn, tota la volta que tu vas fent per dir la catedral, està envoltada de sepultures, de sarcòfags, en tota una imatgeria realment emblemàtica. I tens que, a més, fins i tot a la catedral de Mallorca, en aquest moment, de nou, té, per exemple, lo de Caro, lo de en Caro, és gran sepultura, el gran mausoleu de principi del segle IX, crec que és tot una fita i unes grans fotografies que fa molta gent, però tens totes les sepultures dels bisbes, que n'hi ha, hi ha unes sepultures extraordinàries del bisbe Berenguer, dels primers bisbes de Mallorca, unes sepultures gòtiques. N'hi ha després sepultures com neogòtiques de nou, però sobretot després hi ha grans personatges que estan també dins les capelles, i hi ha criptes. Unes escrites principals és precisament la de la cofreria de Sant Pere i Sant Bernat, que és la cofreria dels beneficiats i dels canonges, és allà que encara avui s'hi pot entrar, i entra tot a davall la capella de Sant Bernat, i avui encara és un cementeri ben visitable, i és l'exponent de tot el món subterrani que hi ha dit la seu.
La veritat és que jo crec, bé, com que jo aquí no opin res i avui ha estat una suplència, jo crec que fins i tot hi podria haver un altre programa, perquè mos han quedat coses a l'aire. Per exemple, per què és que les columnes són octogonals? Si és vera que és una llegenda que les víctimes de l'anomenat diluvi de la Riera de l'any 1403, unes 5.000 persones estan enterrades a la seu. Ja sé que no és simbologia exactament, però se pot quantificar el número de relíquies de sants i santes que té la seu o el seu museu? En fi, hi ha una... Bé, moltes preguntes me queden a l'aire, però només mos queden 3 minuts. Fixeu-vos que jo mateix, avui, tiraré la meva secció, la descarrer de Palma. Ara comença a entendre una miqueta en Tomeu. Dir-vos que demà vespre és el dia de les Verges. Jo, la veritat, com que som un indocumentat, ho puc dir perfectament. No sé si és una tradició que se faci a la resta d'Espanya o a la resta del món, però jo crec que és ben mallorquina i és una cosa que potser no s'hauria de perdre. I jo ho diré. Ma mare sempre m'havia dit que els bunyols, mentre eres fredina, els feia sense forat. I una vegada que te casaves, ja els feies enforat. Mai he arribat a entendre aquesta simbologia. Bordeix amb la lectura del fragment de records que m'haurà fent una amarga capellà.
Records, de la Manuela de los Herreros i Sorà, de l'any 1868. Hermosa primavera, plena de flors, no vengues, que tu mates mon cor. No vengues, que en tu venen mil vells records que abans me daven vida i ara la mort. Un temps, quan tu sembraves el camp de flors i el dolç cant promovien de rossinyols, paraules amoroses que daven goig d'una boca estimada sentia jo.
IB3 Ràdio.